molts sentits també un català més, en molts sentits. I per aquesta raó em penso, ens hem de congratular de tenir-lo aquí com a historiador, com a gran historiador i com a gran amic nostre. I jo penso que no val la pena dir res més, que el que val la pena és que el temps l'aprofitem dir-lo ell.
Després d'escoltar Tana, naturalment és molt difícil de parlar de una multitud d'articles. I també hi ha una petita dificultat, és que jo havia dit als organitzadors d'aquest cercle d'investigació que jo pensava parlar sobre el tema història regional, història nacional i història total, i s'adona el títol a la conferència, i és una conferència de tants de tanta gent que a mi francament m'impressiona perquè no he preparat així. Són unes reflexions i jo volia també organitzar una discussió i no sé no sé si serà possible. Pensem primer història regional. Jo no estic segur que existeixi una verdadera història regional. Jo penso a França i a la meva universitat. No s'ha fet mai història regional, però el que s'havia fet era geografia regional. Això sí, els nostres mestres, els primers que han influït sobre mi, havien fet geografia regional. Però què significava regió? Jo prenc els títols de Montjean, per exemple, la Picardia, de Sion, la Normandia oriental. Imaginem que això no és un títol de regió, probablement parlé, o el Baix Ródano de Jocs, etc. És a dir que, en el fons, els geògrafs no exprimien uns temes, senzillament fabricaven la regió. I després dels geògrafs foren els economistes. Els economistes que han fabricat regions a França explicant combinacions d'estructures, diem, per exemple, relacions entre la muntanya i el mar, o complementaritat dels recursos, hi ha les coses de mines, les coses de... I el que deia, la unitat també de mode de vida, de manera de vida. I, finalment, els economistes han intentat fins i tot a fer teoria de la regió, penso el senyor Guillaume, per exemple, i a més, per exemple, jo sé que el senyor Trias, per exemple, fa 10 anys, treballava sobre la qüestió la estructura d'una regió. Però per França hem arribat a un decoupage, com dir, una separació de regions que finalment no significa res històricament. Per exemple, hi ha una regió que es diu Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, que pot ser això, és, bueno, és el sud de França i hi ha una part del Pirineu. Una altra que es diu Languedoc-Roussillon. En aquest cas sí que és una cosa que històricament significa una cosa, però també se'n lliga el Languedoc i el Roussillon i finalment no és una regió, però no és tampoc una regió geogràfica, és una regió històrica amb dues parts molt distintes. I n'hi ha altres que són, com per exemple el Nord-Pas-de-Calais, són senzillament són dos departaments, com es diu la França, que són lligats. I això tampoc serà regió. De totes maneres, és impossible, si és possible pensar això geogràficament, si és possible pensar això econòmicament, a mi em sembla molt difícil de parlar de història del Nord-Pas-de-Calais o de la història del Midi-Pyrénées. I s'ha de reflexionar sobre una cosa molt francesa, de totes maneres hi ha també aquí a Espanya i a Catalunya mateix una departamentalització que ha començat en 1933, que són les províncies que no responen a ninguna història especial. El departament a França és una cosa fonamental, és un fenomen molt important, perquè és un fenomen que ha començat amb la Revolució Francesa i sistemàticament antiprovincial, perquè les províncies de França tenien una significació històrica. Tenien una significació a dins del sistema feudal i reial francès i es volia acabar amb això. I per això s'ha fet el departament. I el departament no ha fet, és una de les fonts més interessants de la França de la, sobre la història, és la constitució del departament, que hi ha una discussió en les assemblees revolucionàries interessantíssimes, perquè el que es preocupava, i que no era al contrari, deien que la gent havia, és difícil, amb el centre administratiu, judiciari que tenien que... I aleshores es deia un poble, per exemple, no deu ser allunyat del cap de departament més d'una hora o dues hores o un dia de distància. I finalment s'ha fet això, és bastant, diem, bastant racional, però el criteri era purament material i naturalment això anava en contra de les províncies històriques. I és clar que després ens hem acostumat als departaments. I del punt de vista de l'èxit per l'Estat, per la Constitució de l'Estat, és evident que ha estat una cosa molt important. Ara, jo no penso que ningú hagi tingut a qualsevol moment l'idea de fer la història de l'Haute-Garonne, la història de l'Oreixer, perquè precisament són les coses més antihistòriques que es poden pensar. I no dic que no hi hagi en certs punts un patriotisme departamental, seria excessiu, però per exemple a París hi ha unes associacions, l'associació dels Aveyronesos, de la gent de l'Aveyron, això senzillament perquè la gent s'agrupa en tots els immigrats, no parlo dels immigrants actuals, sinó dels immigrants del segle XIX que han vingut de les províncies i s'agrupen alguna vegada sí que en departament. Però, en realitat, el que s'ha fet són històries, s'han fet també històries, francament, aleshores provincials, hi ha històries de Provença, història de Bretanya, història de Savoia, perquè existeix una possibilitat de fer aquestes històries, almenys fins a que és, finalment s'organitza a dins de l'Estat francès. Però jo penso, per exemple, l'última vegada que la editorial privada de Toulouse, que s'ha especialitzat en aquestes històries provincials, ha demanat una història de Catalunya. I que ha passat, s'ha fet amb una, també amb una editorial catalana, i finalment s'ha fet una història del Principat. I jo que m'esperava moltes coses sobre Rosselló, quasi no hi ha res en aquesta història. I finalment és una història de Catalunya que no és francès. És a dir, en una col·lecció de províncies franceses s'ha fet una història de Catalunya, però és una cosa que està fora de l'estat francès. I jo ahir precisament parlava d'una comparació que s'havia fet amb el meu cas interessant-me per Catalunya i Lucien Febvre, que un dels grans historiadors francesos, que francament jo reconeix la influència que ha tingut sobre mi, es deia que tenia un patriotisme del comtat. Jo no sé si tens es representa el que fue la Franche-Comté, la Comté, com es deia en francès, en femenino, la Comté, perquè el seu primer treball fue Philippe II et la Franche-Comté, Philippe II i el Franc-Comtal, i jo crec que Lucien Febvre ha posat una expressió que ens interessa, perquè ha dit, ha parlat moltes vegades de lo que diu nacionalitats provincials, però nacionalitat provincial vol dir, particularment a França, unes coses que podien ser nacionalitats i que la història no els va permetre de constituir-se en nacionalitats. És a dir, que era una qüestió que a mi m'interessava molt. Però Lucien Febvre tenia un patriotisme comtal, tant que deia que si preferia Proudhon a Karl Marx, és perquè era un home del comtat. Són d'aquestes coses que són és curiós perquè precisament som d'un historiador que en altres dominis era universal. Però, de totes maneres, s'ha fet en França tot en general a partir de l'Estat. És a dir que els problemes de tota la historiografia francesa del segle XIX no era precisament com s'han organitzat les coses antigues, les coses diem provincials, per arribar a la constitució de l'Estat. Però a mi em sembla que a Espanya, naturalment, no us vull parlar de la qüestió catalana, suposo que la coneixem tots, però hem vist en aquests últims anys històries de totes les províncies. És a dir que aquesta cosa de l'Espanya de les autonomies ha desencadenat una profusió extraordinària, història d'Andalusia, història d'Astúries, història de Castella, etc. És a dir que ja es passa una revisió, però no sé si hi ha unes històries que així, per qualsevol organització regional d'Espanya, poden tenir una possibilitat d'estudiar un cas històric tan clar com, per exemple, en Catalunya de Espanya. Però, fins ara, jo he indicat sobretot coses de tipus francès, però el problema és el problema del mètode d'investigació. És que el mètode d'investigació és bo quan no hi ha nacionalitat clara, quan no hi ha una història finalment nacional d'una part del món, és el mètode d'investigació és servit o no, bé servit o no bé, per l'organització provincial. I aleshores es posa una altra qüestió, que és el que jo diria la història comarcal i la història local, que és una cosa completament distinta. I jo trobo que aquesta cosa de històries provincials, quan les províncies no han arribat a una noció nacional, és molt discutible. Al contrari, història comarcal i història local és bastant interessant. La comarca, bueno, s'ha reflexionat molt a Catalunya sobre les comarques. Finalment, el mismo Caro Baroja, l'historiador basc, un historiador, el etnòleg, diu que la comarca és la cosa més natural del món. I jo crec que finalment és efectivament una cosa important, perquè és una cosa al mateix temps natural i històrica. Es pot moltes vegades es pot pujar en la història i fins i tot en la prehistòria sobre realitats d'aquestes és possible que siguin realitats tribals finalment en els voltants de la prehistòria de la història. En França existeix exactament la mateixa cosa. En França diem els països. El país no és en el sentit general del país, és quan es diu, per exemple, els països catalans, és evident que al contrari és més gran que, per exemple, Catalunya. Però quan, en França, quan se diu le pays d'Auge, le Vexin, le Minervois, són petites unitats que tenen la seva realitat geogràfica. I aquí diurem, naturalment, doncs, vosaltres sabeu, el Maresme i la Conca de Noia i el Plana de Vic, etc. Són realitats més petites, però jo crec que geogràficament, no dic econòmicament en el sentit modern de la paraula, però per veure, viure un país en general, baixar fins a la comarca, a mi em sembla molt bé. I al mateix temps, a mi em sembla que la investigació és molt bé servida per la preocupació comarcal. Jo he vist la gent del Mataró, per exemple, la gent del Maresme, hi ha tota una escola que s'ocupa i hi ha institucions fins i tot per fer història comarcal. I jo crec que això serveix molt, perquè hi ha, jo penso per exemple a Mataró, a Reims, etc., el Museu Marítim, etc., és molt possible que hi hagi, més bé que al nivell provincial, probablement dit, i amb unes coses completament distintes en relació amb la nació, jo crec que el mètode d'investigació a partir de la comarca és importantíssim. Ara, també es pot parlar d'història russa. Jo tinc aquí, però no puc desenvolupar el desenvolupar-lo de banda abans de vosaltres, perquè seria un poc indiscret i a més no tindria temps. Però hi ha el cas del senyor Colina, que ha treballat únicament i especialment tota una vida sobre el Prat i l'Hospitalet de Llobregat. I m'acaba de manar un article i unes cartes que diuen jo he trobat tota la història universal a partir del Prat de Llobregat, el que pot semblar un poc, diguem, però té arguments perquè és l'únic senyor que ha pogut, per exemple, reconstituir totes les generacions, totes les famílies, a partir de la documentació local, i sap, per exemple, com s'han constituït una propietat federal enfitelútica en l'edat mitjana, després una pujança de la propietat burgesa venint de Barcelona, etc. I diu, jo pensava que això era únicament una història local, però em dono compte, ara, naturalment s'ha de discutir, però jo intentaré discutir-ho amb ell, és que en la bibliografia universal es dona compte que això que ha estudiat en un punt precís té un valor, tal vez, universal. Universal, jo no sé, tot això se va ser, però jo crec que és una manera de prendre la realitat a partir del concret, de la cosa més concreta. Però és possible també que hi hagi perills, i en un sentit jo prefereixo en general la microhistòria. A mi em plau molt, però jo penso que la microhistòria, en lloc de prendre per exemple un lloc, un municipi, s'hauria de prendre el que jo penso ser el model típic d'un moment històric. Per exemple, és evident que en els temps feudals es pot estudiar un senyoriu particular, perquè el mecanisme del senyoriu ens indica com funciona el sistema feudal en general. Com després, per exemple, en els temps capitalistes, es pren una casa, sigui antigament una casa de tipus comerçant, però també ara jo una empresa de tipus industrial. Com funciona? Com funciona? I aleshores és possible de dir si funciona sobre tal model, els beneficis, els salaris, etc. I això és el model general. Aleshores, la microhistòria pot ser una cosa que al mateix temps té un valor universal. Però naturalment jo m'he ajudat un poc del tema que era provincial, però és important de veure que la província segurament no serà un bon marc per la història. Senzillament, o més petit o més gran, el més gran que és el nacional, perquè aleshores té una significació històrica més important en general. Jo vinc precisament a tema de la història nacional, o millor dit, està dit així en el títol, històries nacionals, és a dir, una cosa al plural. I és evident que això de les històries nacionals, o si es vol cercar un poc lluny, i segur que per exemple des del segle XVI hi ha gent que comença a fer la història, per exemple història de França o història dels Països Baixos, etc. És a dir que hi ha unes coses que són bastant antigues, però en general és la cosa del segle XIX. Perquè el segle XIX és, en Europa almenys, i també en Amèrica, per exemple, després de la independència, hi ha la idea que el marc típic, el marc històric de l'excel·lència, és la nació-estat, la nació constituïda en l'estat. I aleshores tenim totes les històries nacionals del segle XIX. Hi ha les històries de Reich en Alemanya, d'Anglaterra, i també a França tenim, naturalment, tenim a Michelet, que és historiador romàntic per excel·lència, que al mateix temps pensa nació i pensa poble, i que és un gran geni extraordinari del punt de vista literari, del punt de vista romàntic, però Històricament també té unes qualitats extraordinàries del que ha dit la història de resurrecció, i ell pensa que pot arribar a la resurrecció del ser passat. Però la... Bueno, és el que ha dit, jo insisti sobretot, perquè després es pot dir també per Catalunya, per totes les nacionalitats reals, es pot dir la França és una persona. És el que ha inventat això de França és una persona i, naturalment, és una visió. Però també, el que hi ha és que hi havia un tipus d'història nacional que era quasi diria teòrica. Per exemple, Guizot, en França, o Augustin Thierry, han intentat fer una teoria de la nació francesa. I com l'han feta? Sobretot a partir de la idea de la Revolució Francesa, i és a dir, de la Revolució del Tercer Estat, pràcticament de la burguesia, lluitant contra l'antic règim, és a dir, el feudalisme i la monarquia, aleshores han fet unes coses que Marx, per exemple, ha reconegut, que era la cosa que l'anunciava ell, és a dir, la història feta a baix de les relacions de classes, no digues, a cert moment de lluita de classes i a altres moments senzillament de relacions de classes. Però la cosa que em sembla més típica és que en el segle XIX els polítics eren historiadors i els historiadors eren polítics. Llavors, a Espanya, per exemple, Cánovas del Castillo, i les acadèmies històriques a Espanya eren coses on es feia política, no es separava política i història. I no dic que aquestes grans històries del tipus que va dirigir, per exemple, el Cánovas del Castillo, tenen certs interessos. Primer, perquè la història de la historiografia és fonamental. La historiografia tradueix la història i és molt possible que es pugui fer la història a partir de la historiografia criticant-la. Jo penso, per exemple, que una cosa que se m'ha revelat fa poc, que és el cas del general Mitre a Argentina. És una tesi que ho dirigit un poc per casualitat, senzillament perquè era un alumne d'Albert Soboul, que com Albert Soboul s'ha mort fa un any i mig, naturalment jo he pres la direcció. És una tesi sobre Mariano Moreno, que en un interval molt curt, de 10 mesos, havia pres al començament, en 1810, la decisió i el pensament de la independència argentina. I la xica que va fer una argentina, que va fer la tesi, ha fet. Primer jo li vaig dir, això no té molt interès, perquè de Mariano Moreno tothom ha parlat i tenim una bibliografia enorme sobre Mariano Moreno. Havia actuat en política 10 mesos i hi ha milers de pàgines i milers de llibres sobre ell. I què interès per ell? I aquesta xica em va fer una tesi interessantíssima, per les 100 primeres pàgines, és una visió de la historiografia de Moreno. I es veu, és una verdadera història de l'Argentina. Senzillament perquè a cada moment, cada episodi de la història argentina hi ha una visió de Morena distinta. I em va revelar, per exemple, una cosa que jo no, francament no la coneixia, que és que el general Mitre, que primer fou un gran enemic del dictador Rosas i que després va el mateix ser al cap de la República Argentina, era un gran historiador. Un historiador de Tucumisade i, francament, estudiant a Mitre, i estoy en Morena a partir de Mitre, por ejemplo, él veu cosas de aquest tipus, por ejemplo, que él ha vist la nació argentina a través de la seva propia visió i ha interpretat el passat así. I en realitat és una visió de la història que és molt segle XIX. Jo no penso que podem d'aquesta manera actualment personalitzar sí i fer història fent política. No dic que no s'ha de fer política si un historiador o recíprocament, però pensar que els grans polítics són els historiadors i els historiadors són grans polítics, això no estic segur. No estic segur, però a mi em passa de parlar dels, diguem, dels polítics de la quarta, de la tercera, i després de la quarta república, etc. Jo penso que gent com el senyor Daladier o el senyor Bindó eren historiadors de formació i no penso que hagin tingut un paper particularment brillant en la història del nostre país. I hi ha també aquesta cosa de la personalització de les històries nacionals. I amb aquesta petició que dona la seva Catalunya, moltes vegades que jo he tingut un gran amistat i una gran admiració a Soldevila, per exemple, que fan Soldevila, i naturalment també a Jaume Vicent Ribes. Però, naturalment, hi ha, no en Vicent que hi ha, és una altra generació, però hi havia el moment de la personalització de Catalunya, Catalunya és una persona, i es veu naturalment viure, nàixer, sofrir, morir, etc. I hi ha una cosa que la cosa més difícil és això de la personalització. Jo diré dos aneddotes que m'han impressionat aquests últims anys d'una amiga barcelonesa que estava en Córdoba i ha parlat amb un conductor de taxi, amb un taxista, que li va dir: en el año 1000 hemos conquistado Barcelona. El hemos conquistado, es decir que hi ha una personalització de Lucía ja que tendria. I també van contar a poc que unes senyores en el Partenon, en Atenas, deia: ah, hem perdut Atenas i Neopàtria. Aquestes qüestions de la personalització i de la personalització com també com la propietat quasi a partir de la història nacional. Bueno, jo he viscut en la meva infància el moment en què a França es considerava la pèrdua d'Alsàcia i Lorena. Abans de 1914, jo en l'escola primària, en discurso, on ens deia hem perdut l'Alsàcia i Lorena, i hi havia uns mapes a la paret que deien les províncies, les dues províncies, en color de nord, en color. I jo penso també en aquesta paraula de Roulette, que fu el cap del Partit Nacionalista francès en els anys 1890, que ell era en contra de les conquestes colonials. E perché pensava in Alsàcia e Lorena e deia questa cosa molt bonica, che deia: hem perdut dos filles i se'ls proposen 20 criats. E deia che le colonie eran la cosa domestica, les domestiques, i al contrari Alsàcia e Lorena eren les filles. I això naturalment és les històries nacionals tenen al mateix temps, naturalment, aquest mèrit immensa de veure viure una comunitat, però també aquest perill de veure com una personalització amb els interessos i els sentiments, etc. Hi ha també una, al final del segle XIX i del començament del XX, hi ha uns historiadors que ja s'han un poc apartat d'aquests. Jo penso, per exemple, en la història d'Espanya d'Altamira. A mi ha influït molt sobre mi i jo crec que hi ha casos que també s'han inspirat en Altamira. He pensat, per exemple, en aquesta tesi sobre Argentina, sobre el senyor Ledene, que fue un gran historiador de l'Argentina fa dues generacions. I aquests han trobat això, que en el fons la política, els fets polítics, eren l'exterior de les coses. I en la història de Altamira, jo suposo que tots la coneixeran més o menys, és que es veien història externa, entre es compta, bueno, els reis, els regnats, i després els ministeris, etc. Història externa. Després, història interna, hi ha la propietat, les relacions socials, el desenvolupament econòmic, etc. Arribaria la tercera part d'aquesta exposició, que seria la noció d'història total. No en el sentit que creen moltes vegades, és a dir, l'organització del pensament històric al voltant de el sistema econòmic, sobre el sistema econòmic, com funciona la societat, la mateixa societat, després com funciona la societat, és a dir, institucions de classes, mentalitat, imaginari, etc. El que voldria parlar, el que voldria dir és que hi ha el problema del marc històric. És a dir, hem parlat de la regió, hem parlat de la nació, i ara si penso història total és que tinc de fer una història quasi teòrica on jo parlaria, per exemple, jo no sé, de la transició del feudalisme al capitalisme en el món entier, etc. Hi ha un problema, un problema que és on s'ha de situar la investigació històrica per tenir la millor capacitat d'explicació. I la gran dificultat és precisament de lligar d'una manera suficientment efectiva el que són afirmacions teòriques i conceptes teòrics i després una realitat històrica. Fa poc en els col·loquis organitzats a París sobre la centenari de Marx, Timon Bols, i jo he tingut una discussió amb Maurice Godelier, molt conegut aquí, que no és historiador d'ofici, és etnòleg i sobretot a mi em sembla que és filòsof. I el tema de Godelier fue el següent. En Marx la noció de mode de producció és molt complicada i ha llegit Marx, rellegit Marx per veure a totes les ocasions en què diu mode de producció. I jo li vaig dir, però a mi em sembla interessant del punt de vista del que diuen marxologia, que per conèixer Marx, naturalment és molt important de saber exactament el que va dir en tal ocasió, en tal altra ocasió. Però a mi em sembla molt més important d'aplicar la noció, de veure el que significa aplicant-la a una realitat, que no sé, Espanya del segle XIX o Espanya del segle XV, i veure el que és. I Godelier diu ha combatut molt aquesta noció de formació econòmico-social, perquè diu en Marx és una altra manera d'emplear raó de producció, etc. Jo he dit, però francament, no dic que tinc raó, i no dic menys si es tracta de saber si sóc un marxista ortodox o no, etc. El que sé és que a mi em sembla que l'interessant és aplicar a un cas concret una noció com la de raó de producció. Per exemple, en l'Espanya del segle XIX i fins i tot en l'Espanya del segle XX és evident que hi ha una dominació evident del producció capitalista, diguem-ho, és a dir, que hi ha certa industrialització, hi ha certes relacions jurídiques de la propietat, però també és cert que i tal, és molt possible que sigui essencialment el que diuen ara l'imaginari, és a dir, en les concepcions profundes de la gent, és segur que hi ha encara en el segle XIX, sobretot en el segle XIX, unes coses que perteneixen al sistema feudal. S'han de veure, jo pensava, fa poc a Madrid, estava ben en Fontana, he vist un projecte de constitució fet per un metge dels voltants de Tarragona en 1810 per proposar-les a les cortes de Cadis, i aquest home té una concepció molt moderna, per cert, aspectos i és que el model, perquè fa Constitució, aleshores és que segueix l'exemple de la Revolució Francesa, etc. Però al mateix temps hi ha unes expressions, un vocabulari i un projecte d'institucions que són competents del segle XV i particularment pensant en Aragó, Catalunya, etc. És a dir que a cada moment hi ha una combinació de pensar que deu ser al mateix temps una suggestió per l'anàlisi teòric, però també una cosa que deu completament respectar la realitat pràctica, la realitat concreta. I ara precisament hi ha aquest problema que a mi em preocupa també, perquè del punt de vista científic és una cosa fonamental, la relació entre descripció i explicació. És possible explicar senzillament descrivint molt d'una manera molt sistemàtica? Jo crec que és necessari. Jo penso que la relació, el récit, com diuen en França, que ara hi ha una moda filosòfica particularment que diu la història, és una relació, és una récit, és a dir, es compta, es compta la realitat, es diu després de passat això, etc. I és segur que si es descriu perfectament la relació entre els esdeveniments al mateix temps que s'explica per la descripció de la societat, hem d'arribar a una construcció i construir el nostre objecte. Perquè tot sap en qualsevol ciència està construint el seu objecte. Però construir un objecte pot ser construir Espanya, pot ser construir Catalunya, pot ser construir el Delta de Llobregat. És a dir que es construeix el sistema, però a partir d'un un anàlisi suficientment teòric per no ser una senzilla descripció. Ara jo pensaria també el paper de l'historiador, que era també un poc la cosa que viene en su vida, així és, el paper de l'historiador en la societat. És que si descriu, si analitza, és que serveix per alguna cosa. Jo no estic tan segur perquè la història que ens donen no els nostres historiadors en les facultats, que suposi sobretot aquí es fa tota confiança. Però quan són la gent que participa en això? Jo recordo que és un xicot d'un mallorquí, un mallorquí m'ha suggerit això, però també un estudiant en el moviment de 68 en França, m'ha dit un dia, senyor Vilar, vostè és marxista, bé, ens explica coses molt interessants, etc. Però a qui les explica? Vostè les explica a un burgesos, a gent que demà serà en la elit o en l'organització de la societat. És a dir que, en el fons, vostè, si fa un paper explicatiu, és una explicació que es da als burgesos, perquè la comunicació dels proletaris no existeix. I sin parlar solament de proletaris, pensem en la gent mitjà. És que veu la televisió. Jo no sé el que es fa aquí, no. Però en França la història de la televisió és el senyor Drucot, és el senyor Castelló, etc. És a dir, gent que, perquè la història és únicament anecdòtica, molt talent, és molt possible. Tots els dies, per exemple, a les 8 del matí, jo escolto la senyora Eva Bucheri, que ens està explicant Balzac, que ens està explicant Hugo, però que ens ha explicat també Inuit 11, etc. És a dir, la història, per exemple, és això, en general. I s'ha de veure la literatura històrica que és se pot difundir. Aleshores, és un poc inquietant, perquè jo crec que la, el paper de l'historiador podria ser un paper de crítica de les explicacions socials i particularment econòmiques que es donen a... Ara, jo no sé, jo pensava fer-lo circular perquè però en una assemblea sensible ha sortit aquest número. Això és una operació fantàstica a França en aquest moment, que diu visca la crisi, visca la crisi, i explicat per el senyor Yves Montand, que no sap economia, naturalment l'hagués citat un text, però jo crec que naturalment l'única cosa que podria ser una un poco de resistencia a este tipo de operación sería no los economistas, porque los economistas cada uno tiene la seva visión del mundo, pero los historiadores podrían siempre criticar la manera en que se explica. Serían el mejor, porque yo pienso, por ejemplo, que en la crisis actual, que es una crisis de adaptación a nuevas técnicas, eso es exactamente lo que pienso molt en este texto de 1825 de Abreu, el teórico socialista utópico, pero que ha hecho un análisis de lo que fue en 1825 el incendio de la fábrica Bonaplata. Bien, es un cambio. El mateix vocabulario del vocabulario actual. No digo es una estructuración nueva, etc. Pero las ideas son exactamente iguales. Es decir, que el historiador es el único tan ligado que podría persistir a ciertas maneras de hacernos entender el mundo actual que son una cosa casi pública, casi únicamente de fubista per certs medios y per certs intereses también. Jo crec també hauria pogut parlar un poc, però seria un poc fora del subjecte. La paraula moda m'inquieta primer perquè és despectiva. Això és la moda, sembla que s'ha de mirar, però també és una cosa. Ser de moda es una cosa atractiva. La gente vol ser de moda. Aleshores, es una palabra que es un poco bien ambigua. Pero también a mí me preocupa molt cuando es digo, entre historiadores o también entre sociólogos, etc. Eso que es de ella fa de once, ahora no es digo. No, a mí no me importa, ¿ves? ¿Es diu? No, es veritat o no es veritat, es interesante o no es interesante, así. Pero hem de reconèixer que hi ha aquestes coses que després d'haver muntat tot una cosa sobre no sé, les mentalitats i després, ja no es diu, i ara ens interessem per altres maneres de veure les coses. Jo penso que davant d'aquests fenòmens tenim de resistir, és a dir, de fer-nos la nostra visió personal de les coses, a partir naturalment de tot el que es publica. No s'ha d'ignorar les coses, però també s'ha de resistir a unes coses que en general, jo ho veig, per exemple, a la vegada parlo de la televisió, és evident, per exemple, que la visió dels llibres que surten en història quasi força, o millor dit, són sempre històries anecdòtiques o aquestes coses de generalitzacions, no sé, el treball a través dels segles, etc. Hem de resistir, hem de tenir la nostra visió no acceptada, sinó completament justificada a nostres propis ulls, perquè si no parlarem una cosa d'un dia, de l'altre, del dia següent, etc. Jo crec que s'ha de fer, o s'ha de fer el marc de la seva investigació, del seu interès, i aquest marc, com deia, pot ser el Delta de Llobregat, pot ser la comarca de Tal, pot ser Catalunya, pot ser Espanya, pot ser Europa, per exemple, la noció d'Europa s'hauria de veure si ha tingut una cosa sòlida o no. I en aquest moment hi ha, realment, jo crec, una quantitat de devises que diuen a Europa, tenim de construir Europa. Sí, tenim de construir Europa, però Europa no està construïda encara. I és això que s'ha de veure on estem cada vegada per situar-nos. Jo crec que si es pogués definir, no el paper de l'historiador, això és massa complicat, però el paper de la història a dins nostre, és a dir, situar-nos en l'espai, i situar-nos en el temps. Això és fonamental, que un es dona perfectament compte de on és, i tots els cercles concèntriques soc de, i això també és una cosa pedagògica, els nens jo voldria que es comencen a dir tu eres del barri tal, tu eres del poble tal, etc. Però imagina-te que al redor hi ha la comarca, després més al voltant encara hi ha Catalunya, o hi ha Espanya, o hi ha Europa, etc. És a dir, situar-se en l'espai i situar-se en el temps. Perquè si un creu que la història comença en 1940 o 50, naturalment no entendria. Ja, ens hem de situar sempre en la perspectiva històrica. Pensar històricament, jo crec que és això que és essencial. Jo he dit moltes vegades que en els espíritus hi ha unes tendències que són molt personals. Hi ha gent que veu, que pensa matemàticament. Si no es posa en equació el que ha de pensar, no entén. I és perfectament existent. Lògica és molt bo, perquè jo crec que la ciència realment ha passat per aquesta. Però també hi ha gent que, per exemple, pensa psicoanàlisi. I aleshores, a cada vegada que veuen un cas personal, un cas col·lectiu, etc., hi ha això ve de la infància perquè el pare... És un tipus d'explicació. Jo no dic que no sigui interessant, però jo hi sento de no veure bastant gent que pensa històricament. Vull dir, em diuen tal cosa, quan, on, al voltant d'això que hi ha, és a dir, aquesta situació, pensar històricament, jo penso que si la gent pensa més històricament que el que pensa, hi hauria menys desorientació i davant de la societat, i davant del moment, i davant dels problemes en general. Ara, jo sé, jo suposo que perquè parlo a un públic d'historiadors, de futurs historiadors, doncs naturalment jo estic bastant tranquil aquí. Això s'hauria de generalitzar més, evidentment. Bé, gràcies, però a mi m'interessaria que es posen qüestions. Dic, naturalment és una multitud un poc difícil de manejar. Jo pensava fer una conferència abans de 30 persones.
Vostè ha parlat
de que els polítics posats a historiadors no ho fan massa bé. La pregunta seria, vosaltres que política, diguem-ne, progressista, fins a quin punt cal conèixer la història d'un país?
No, bé, vostè ha dit que, bueno, els polítics, això sí, jo he dit que finalment com els historiadors, com polítics en general, no han donat proves d'una particular efectivitat. Però què volia dir després?
A l'inversa, és a dir, per fer política, diguem-ne, progressista, sèria en alguna mesura, fins a quin punt cal conèixer el passat històric?
Jo crec que sí, jo crec que... que es un progresista y que no té la menor idea de lo que fue la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, que té sobre esas cosas, por ejemplo, ideas falsísimas como tota, como la mayoría de la gente, son peligrosos, sí. Eso a mí me sembra fonamental. El que sí hay errores d'aquest tipus, aleshores sí que és perillós. Jo penso, per exemple, una cosa que ara és molt de moda en França, que és de criticar els fracassos de les esquerres al poder en França. Per exemple, 1924 hi ha un arbre de Jeannet, de Jojo, que diu és perquè el senyor Herriot no sabia economia. No, perquè essencialment tota la estructura francesa del moment ha posat al senyor Herriot uns problemes impossibles de resoldre, únicament. I després, bé, ens hem trobat en una situació, diguem, en Poincaré, i el senyor Herriot l'ho ha acceptat. L'ho ha acceptat, però ara en disant no és el mur d'argent, no és l'oposició de les forces econòmiques que han acabat amb Herriot, és el mateix Herriot que no sabia res. I sembla, aleshores sembla que la gent que sap economia pot dirigir l'economia. Jo no estic nada segur, eh? Jo penso que l'economia és... També se pot fer el mateix raonament sobre l'economia com la història. És a dir, que jo crec que un senyor que no entén res a l'economia, naturalment no està designat per actuar. Però tampoc crec que la professionalització de l'economia dona possibilitats per fer una bona política. Que l'altre és nerviós en el mateix, molt prop de Serret. Escoltava el bombardeig de Figueres i la gent no estava interessada. Es deixava completament indiferent. Francament, a mi em donava una impressió terrible, però també era el problema perquè aquí hi ha un sentiment català i allà, a no dir que no hi hagi sentiment català, hi havia. I així la gent, si se les preguntava, deia jo soc català, és evident. Però el problema polític no existia. Ara, no dic que ara no existeix. És una cosa precisament, tot serà situat en el temps. Aquest contrast que a mi em posava una qüestió de història comparada, ara segurament era una cosa distinta. Occitània, naturalment, no és l'Occitània que jo he conegut de petit. Parlem dels bascos, naturalment, que naturalment jo vivo en el País Basc francès, quatre mesos a l'any, i em dono compte que hi ha dues coses: el sentiment basc que existeix, també la solidaritat amb els bascos del nostre costat, però si es diu per què votareu, o si hi ha una organització política, és encara una cosa molt, molt, molt minoritària. Pot canviar. L'única cosa que dic és que tot canvi. I, naturalment, profecies no volien. Vostè diu l'any 2000. És possible. Però és possible que l'any 2020 sigui una cosa distinta. Ja ha canviat molt, i ha canviat molt precisament també. Jo crec que la cosa unitària francesa és una cosa que varia molt. A un moment, i jo crec que, per exemple, abans de les últimes eleccions, de l'últim canvi polític que hem tingut, hi havia una certa desnacionalització. Jo vull dir que es parlava molt d'Europa, es parlava molt menys de França. I la cosa curiosa és que és des de que les esquerres van al poder que ara es parla de França, exactament en els mateixos termes que en 1900. Per exemple, l'U d'Europa, jo deia, naturalment seria, jo he dit història nacional, història mundial, també hauríem tingut de fer, i història europea. Tot és una qüestió, diguem, de situar-se. Què vol dir Europa? francament jo no crec que hi hagi un sentiment col·lectiu europeu, això no existeix. O existeixen certes places que interessaria crear-lo. I això és interessant, evidentment. Ara, i una cosa és, jo penso molt en les coses pedagògiques, com donar totes aquestes coses als nens és la cosa més difícil. Perquè naturalment els nens no tenen la possibilitat de raonament i escullen únicament les imatges dominants. Però jo dic que és possible que es podria fer una doble educació històrica. Una espècie d'educació històrica universal, general. És a dir, mira que la gent de la prehistòria no vivien com nosaltres vivíem. Mira que hi ha gent encara que està vivint quasi com la prehistòria, però després, bueno, ha vingut un moment en què tothom era pagès, hi havia molt poc, i ara estimen un... Això seria una espècie de marc universal, i després, naturalment, la història regional, local, i tot el que sigui, naturalment, estem... Però si no es diu que hi ha també un món enter, i que la història fou una història de la humanitat en general, i que les variacions històriques no són les mateixes en Àfrica, en Amèrica, etc., aleshores faltaria una cosa a l'educació dels nens. Jo confesso que em sembla molt difícil que no.
Pablo, tengo más claro de que sí, no es que se pueda hacer historia del presente, es que se debe hacer historia del presente si queremos utilizar la historia como arma, que es como se denomina el capítulo. Según él, hay que destruir tres importantes mitos. El historiador no tiene por qué ser desapasionado, si vive el presente tiene que mojarse, ha de ser apasionado. La historia no es neutral, la historia ha de ser utilizada. Si pretendemos un compromiso con la historia y con el hombre, tenemos que mojarnos. Y en ese sentido es necesario hacer historia del presente, porque si no, él dice, en este capítulo dice... Referimos a ver al hombre hace 600 o 1000 años, es importante sin duda, hay toda una serie de elementos, lucha de clases, tal, pero si olvidamos nuestro presente, ¿cuántos van a ver un libro que escribamos nosotros, por ejemplo, de hace 1000 años? ¿Y qué influencia va a tener un grupo reducido de intelectuales o de historiadores? ¿Y qué influencia puede tener el análisis de nuestra historia de hoy? No de hace 50 años, sino de hoy, no el periodista, hoy. Yo en ese sentido rompería una punta de lanza a favor de este capítulo de Moreno Platinán, y estaría a favor de hacer la historia también del presente. El historiador tiene que analizar con apasionamiento el presente.
Pero también se ha de situar un poco el capítulo este en la historia del mismo Moreno Platinán y en la historia de Cuba, porque es una cosa dirigida a Che Guevara y es un momento de exaltación. No estoy tan seguro que el Moreno Fraginal ahora la firme. Pero que eso, por ejemplo, es una sociedad que se ha de defender constantemente. Y eso que para ellos la historia es un arma. Ahora de lo que es esta historia sea vuelta a ser defensiva después de haber sido ofensiva. Usted dice hacer historia con apasionamiento, estoy casi de acuerdo. Pero la cosa de como arma, a mí, yo reconozco que me inquieta, sencillamente porque enseguida la otra parte usará una historia como arma también, y no estoy seguro que los argumentos serán muy seguros. Yo creo que naturalmente se podría decir el que tiene más argumentos, los argumentos más sólidos, tendrá la victoria ideológica. No estoy
pero pensando. ¿Hasta qué medida, la historia que nos pretenden hacer ver neutral, clara, no es un arma?
Es un arma,
el arma.
Yo creo que es un arma en la medida en que es justa, es el análisis justo, pero precisamente el análisis justo es arma, pero no si quiere ser arma, si quiere ser justo, eso es fundamental. Es decir que uno que dice voy a utilizar utilizar la historia como arma, etc., no es, lo hará mal. Al contrario, si dice, yo intento pensar el momento, intento pensar la sociedad tal como está ahora, y si razona bien, entonces sí que esta arma servirá. Y yo creo que tiene que ser no como, digamos, periodismo, sino antiperiodismo. Yo creo que, francamente, yo diría la, el papel del historiador en el momento actual es luchar contra todo eso que sale en los periódicos, en el tablero, etc. Y que en general son cosas de una superficialidad del libro. Yo me encontraba hace unos días en ojeaba un libro muy interesante que se llama El Universo de los Maestros. Esta cosa sobre los maestros franceses del año 1880, 1890, los primeros maestros que eran los militantes de la República, etc. Y han reproducido en facsímil un dictado de uno de estos maestros que dictaba a sus amigos. Y eso decía: cuidado con el periodismo. Lee los periódicos, pero dense cuenta que los periodistas primero están hablando de unas cosas que acaban de saber y que no han verificado, etc. El periodismo es la cosa más peligrosa. Había una carta, pero fantásticamente, yo creo que es, naturalmente, yo creo que el papel del historiador, muchas veces lo he dicho, es enseñar a la gente a leer el periódico. Y bueno, como el otro día he recibido una comunicación de unos amigos, no sé, digo amigos porque me escribe querido amigo, pero no sé qué. Han lanzado un debate entre ellos que sería la noción de izquierda y la noción de derecho. Y francamente, bueno, no hablo del nivel de la discusión, etc. Pero yo he dicho muchas veces que la cosa más importante en el mundo era distinguir su izquierda de su derecha. La cosa más difícil. Porque mire, cuando vemos que el señor Julie, a la cabeza del journal Libération en Francia, que fue el periódico de Sartre, que después se quedó y que veo todavía los jóvenes, cuando leen Libération, se creen que son izquierda. Ya este señor está haciendo esta operación con Yves Montand y con el señor Albert, que es la operación típicamente de formación del presente. Entonces, bueno, yo creo que hay que luchar, pero hay que luchar con argumentos serios, no hay que luchar lanzando otra operación. Y por eso yo lo de la historia como arma, a mí me ha parecido. Yo, bueno, ayer, es lástima porque en el fondo yo creo que lo que dije ayer a mi discurso francés, y francamente el público no reaccionaba porque muchas cosas de lo que he dicho ya no se dan cuenta, pero yo decía que hace, bueno, en el año 52 o 53, había publicado un pequeño artículo en una revista sin importancia, una revista pacifista, y había comparado dos cosas. El libro de Jean Bouvier, Jean Gacon, sobre el pacto germano-soviético los años 38-39, que era un estudio muy activista, que decía, nosotros estamos con el pacto comunista, con la operación de Stalin, etc. Lo decían muy claramente, pero después hacían un estudio de las fuerzas económicas, de la crisis económica, de lo que era la sociedad nazi, de cómo había subido el nazismo, etc. Después, toda la mentalidad de, no solamente de las clases, que importan naturalmente, pero digamos de los medios intelectuales, los medios diplomáticos, los medios militares, etc. Todo eso acababa con una demostración que a mí me pareció perfectamente convincente de lo que fue el año 38, 39, Munich y el pacto. Y después había al lado, bueno, yo hacía al lado en mi artículo, comparaba con una reseña que acababa de darse de las memorias, y había al menos una media docena de memorias de gente importante alemana, pero que no habían sido nazis, por eso no se les había invitado en Nuremberg, pero que en el fondo intentaban tomar un alibi en el sistema nazi. Pero como el autor no decía sus simpatías y no planteaba el problema, que fue en realidad importantísimo, que fue el papel de las clases dirigentes alemanes tradicionales, militares, etcétera, cuando en el fondo es verdad que no simpatizaban existencialmente, no simpatizaban con los nazis, que gente muy popular, muy popular, etcétera, pero todo eso se había de plantear y el autor no lo plantea. Y entonces Henri René Maroux, que es el mejor camarada que he tenido en mi vida, hemos trabajado juntos 4 años, etcétera, pero en su libro de la Connaissance Historique dijo: bueno, Villard dice, porque yo había planteado las cosas de este modo, hay gente que son son partidistas. Hay gente que son partidistas y que afirman ser objetivos. Eso son, no es honesto, no es honrado. Después hay gente que se cree objetivo y que en realidad es partidista, porque todo el mundo lo es más o menos, y esos son ingenuos, tontos, con muchos, naturalmente, muchos matices en la sinceridad. Y después hay la gente que dice: bueno, yo soy partidista, lo digo, y nos dan sus argumentos. Entonces estos se puede juzgar de lo que dicen. Es lo que había dicho en este artículo. Entonces Mahmoud dijo: eso es horriblemente peligroso. Se nos dice que todo el mundo es partidista, no hay historia que no lo sea, y entonces ¿dónde estará la verdad? Y Mahmoud está en este libro, que está enteramente consagrado precisamente a la subjetividad en la historia, de que es un libro subjetivista, se daba cuenta de que, razonando así hasta el fondo, se podía justificar una historia, si no partidista, por lo menos que diga lo que quiere y lo que piensa. Y había pues una pequeña nota que decía, bueno, que eso era una exposición inteligente y convencida, pero por eso mismo, y dice, Villard es para mí un viejo camarada y le debo la franqueza, es completamente desolado. Entonces yo le dije: pero si tú me dices que soy hipócrita o tonto, tú lo puedes decir, eso no es nada prohibido, pero no dices que soy inteligente y sincero y que eso es desolador. Y sencillamente, en el fondo, yo había cogido Maroux en la dificultad de su teoría de la historia, que al mismo tiempo era subjetivista y volvía a la verdad, una verdad absoluta, una verdad eterna. Y entonces, bueno, no nos hemos enfadado, porque yo sencillamente cogí el teléfono y le dije lo que acabo de decir. Y después, bueno, en 1962, cuando publiqué La Catalogne, entonces Maroux se entusiasmó y, cosa curiosa, en un homenaje a Raymond Aron, publicó un artículo metodológico donde decía: Villard ha hecho una exposición al frente de su obra, a la Catalogne, que es la cosa más fantástica, más extraordinaria, etc. Es decir, exactamente lo contrario, ¿no? Y yo decía: pero, bueno, ¿por qué? Esencialmente, es que no he hecho una exposición así realable, porque yo pensaba que se había de hacer. El historiador, si no explica por qué ha estudiado eso y por qué ha llegado a esas conclusiones, yo creo que en el fondo está honrado hacia el lector. Pero hasta cierto punto este artículo que había hecho en favor de artículo partidista sobre Munich, etc., era un poco responder a lo que decía. Siempre un artículo de combate, pero francamente de combate, y que creo que estaba bien hecho. Pero como estaba bien hecho, yo lo aprobaba. Ahora, lo que ponía para la es ser madera. Entonces, es que me ha sido catastrófico.
La historia, en canvi, partint d'una realitat, i és que la reacció, i no em refereixo a un partit polític concret, sinó a la reacció en general, que es deia des de la revolució industrial, és ara, sempre, i han fet sempre crònica, que han agafat documents, i l'història que tenim, que és historiador, que ha arribat a uns arxius molt empolsegats, i ha agafat coses que no eren veritat al comparar-les amb altres documents. Vull dir que també hi ha forces progressistes en la humanitat, i això és una realitat. O sigui, que tenen que fer també la història com una arma, per en contra de l'arma que té la reacció. Això és el que vull dir.
No, per exemple, jo diré que Jean Bouvier, autor del llibre que jo havia sobre la meva felicitat, i ara no ho vol reconèixer. Y lo escribí, es que este libro no lo programó él, se lo dijo que Jean Bacos, pero ¿por qué? Entonces yo dije a Bouvier, ¿por qué ahora no trobas el libro que has hecho y que a mí se le molvó? ¿Por qué ahora? Es que yo había dicho, ¿por qué eso estaba en la literatura comunista del momento? Que un documento era falso. O sigui que hi ha un document de la preparació del Congrés, etcètera. Jo havia dit que era fals perquè la data era amb escritura latina. Per què s'havia dit que era fals? Perquè en general els documents diplomàtics soviètics són en cirílic. I després m'han provat, els amics m'han provat, els amics m'han provat, en realitat havia dos textos, que havia un efectivament en... És a dir que, en el fons, per una cosa d'aquest tipus, no reconeix el valor d'aquest text, que a mi em sembla molt, des del llibre, que a mi em sembla molt important. Naturalment, és veritat que havia sobre un punt precís, un argument que no valia. I això sí, també, sí, jo crec que havia de fer, ja, és important que fer atenció, no dir, aquest document no és fals per què? Jo ho miro, veuràs, no diré que és fals, sinó estic segur que és fals. Això sí, sí.
Jo volia tornar a la pregunta de... Es parla de comarques natural, o regies natural. I també comarques que són criades per un estat. I doncs, jo vull saber si creus que un estat pot crear un nacionalisme d'una regió. Perquè em sembla aquesta diferència entre l'estat de França i Espanya, que en França han manipulat millor el nacionalisme de comarques o regions que en Espanya no han fet.
La gent en general les posa així, anem a fer això, sinó que ho fan espontàniament. Han fet una cosa, la unitat de França, sobre aquesta cosa, creació regional del departament. I els departaments és evident que no han creat, no deia, sí, alguna vegada diuen jo soy de l'Hérault, jo soy de l'Aude, però francament no es podia fer sobre coses tan artificials uns nacionalismes sentimentals.
Si el nacionalisme sentimental poden renaixer, però renaixer. Però és a dir que no hi ha pogut estar un nacionalisme. La història no té sabut de ser de por. Doncs jo vull saber si de veritat un estat seria fer el nacionalisme. Un poc de més, on tot està en el futur.
Bé, naturalment, jo crec que la primera cosa que he fet és estudiar. El meu punt de partida, precisament, fue eso. És a dir, amb una experiència francesa, on jo tenia l'impressió que no hi havia nacionalismes oficials, i venen de Catalunya, durant tot el que existia, aleshores sí, és el problema de la història comparada. És l'única manera de plantejar-lo, és a dir, és que trobem dues experiències perquè han divergit.
Ficticia. I és això en Espanya amb el projecte de Economies, que és una de les coses que està plantejant, a veure si hi ha una relació entre una tradició, o sigui, entre el concepte de nació, que s'ha dit moltes vegades com a una cultura, com un sentit d'integrar-se dintre d'una comunitat, a veure si l'estat d'autonomies de l'estat espanyol, doncs, forçosament està creant una sèrie d'institucions fictícies, unes primeres nacions que no es consideren pròpiament nació. Per exemple, doncs, a Andalusia doncs, la gent es considera més d'un lloc concret, sempre jo soc de Sevilla, jo soc de Córdoba, no diran mai doncs, jo soc d'Andalusia, perquè Andalusia és un concepte... Ah, no, perdó, si no ho sap. Però la gent se sent més del lloc on ha nascut que d'un lloc d'una cosa més global. En principi, és una miqueta la idea de que, a veure si per descentralitzar un país, doncs, el fet de tindre en compte el fet de nació i el fet de que la gent se sinti integrada dintre de la nació no pot crear-se noves estructures de la centralització.
El que sembla fer aquesta cosa de l'estat de les autonomies del cas d'Andalusia és que al moment en què en el fons tothom era content d'una certa divisió, i per exemple no hi havia Catalunya, però s'han trobat uns arguments que no són falsos, per exemple, dient als andalusos, perquè són gent d'emigració, que en el fons no han estat explotats. No és explotats per els castellans, sinó per bascos d'un costat i per els catalans de l'altre, perquè és el Catalunya el país basc que ara. I això com en el fons, per exemple, en França ara està intentant crear un racisme en contra dels immigrats, i això són les coses que precisament, quan tenen un fons, per exemple, en França en aquest moment és segur que un parat, un home parat i que veu tanta gent ocupada i que són moros, diuen estan reinventant el racisme. I també s'ha utilitzat a Andalusia aquesta cosa que en el fons és veritat, és els immigrats en les regions industrials, naturalment, venien quasi com immigrats i com gent més explotats que altres. Aleshores, s'ha de veure cada vegada que hi ha un argument, si l'argument pot valer, que són moltes vegades falsos arguments, però arriben a crear alguna cosa. Ara, jo no sé, coneixo bastant el cas d'Andalusia, si és un cas poc caricatural el que he citat.
Jo no voldria parlar de casos concrets, sinó el fet de que un estat unitari es descentralitza, forçosament ha de crear unes estructures fictícies. Hi haurà regions que se sentiran més identificades en aquestes institucions, però hi haurà zones que no se sentiran tan identificades. Llavors, el que no pot haver-hi és una diferència, és a dir, bueno, com que aquests i nosaltres també ens creem en institucions i amb els altres no els hi creem. Llavors, és una miqueta la idea de que moltes vegades hi ha...
Ah, no, jo crec que, no sé, perquè l'estat de les autonomies, jo penso que naturalment ha estat fent de la manera més, no diguem més absurda, però més evident que crea unes autonomies que no reposen sobre els fets reals de molt temps, era una cosa completament artificial. Ara s'ha de veure com podria funcionar això. No dic que funciona, que no funciona, jo no sé.
Sí, bé, donem qualsevol que ha de donar.